El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Vermell, dia 23 d'abril, la llegenda s'ha explicat, però amaga moltes ombres.
A mi sovint m'han parlat d'un drac ferotge i cruel.
Llibres de màgia, contestes de plaça i espases de fusta d'heroi.
Queden 9 dies per la Diada de Sant Jordi i Òmnium Cultural de Sabadell organitza aquest vespre la novena trobada d'escriptors i escriptores de la ciutat. Sota la batuta de l'escriptor Jordi Camboy, els participants són ciutadans que celebraran el primer dia del llibre com a creadors. I avui al Cafè de la Ràdio parlarem amb dos dels escriptors que hi participaran. Comencem conversant amb el Ramon Alberic, que publica la seva novel·la Bales i Fils. Molt bon dia i gràcies per atendre'n, Ramon.
Bon dia.
Quan fa que escrius? Quan fa que et dediques a escriure llibres?
Bueno, jo ja tinc una edat i fa molts anys que escric. El que passa que la publicació se m'ha sigut pràcticament... m'han publicat un llibre ara recentment.
Per tant, escriure sempre havia format part del teu temps lliure, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
No?
Sí, havia tingut... havia portat un blog i havia portat també... i he col·laborat amb les xarxes i he fet bastanta col·laboració.
Uh-huh. I la teva, aquesta novel·la, aquest Bales i Fils, quan la comences a treballar?
Aquesta la començo a treballar... Bueno, aquesta novel·la ve d'una llarga història, vull dir, ve d'una tradició oral dintre de la meva família. Es parla d'uns fets que van succeir fa 100 anys a Sabadell. I llavors, a partir d'aquí, jo vaig anar treballant en aquesta qüestió. I, bueno, em vaig apuntar també, després, quan ja tenia uns manuscrits fets, em vaig apuntar a Escriptorium, uns tallers de literatura, i pràcticament, doncs, vam estar treballant, tallant, cosint, adobant aquells manuscrits que ja feia temps que estaven voltant, i em va sortir un llibre que el vaig presentar en un concurs l'any 17, el concurs del Premi Gregal de Literatura, i em va quedar finalista. Em va proposar editar-lo, l'editorial Gregal va petar, llavors ho vaig presentar en una altra editorial i me l'han publicat. I aquí està.
Quina il·lusió, no?, veure el publicat després de tot aquest procés.
Sí, sí, sí.
I què expliques a Bales i Fils, Ramon?
Bales i Fils és la història d'un problema judicial molt semblant als que estem vivint en aquests moments a Catalunya. Vull dir, es tracta de és l'època del pistolerisme, els anys 20, i... que a Sabadell no hi va haver grans incidents des del punt de vista del pistolerisme, però sí que va succeir que vam matar a un fabricant. I aquest fabricant, per instància, o sigui, el govern civil i altres poders, van intentar de que fos culpat uns sindicalistes, uns nois joves, i hi va haver un judici amb una sèrie de circumstàncies bastant complicades.
Però això és un fet verídic?
Això és un fet verídic, uh-huh. del que jo n'hi he estret, jo n'hi he fet una ficció.
Uh-huh. Perquè, és a dir, amb aquesta història verídica de Taló de Fons, tu has creat uns personatges.
Exacte, he creat uns personatges, alguns d'ells totalment inventats, la majoria, però hi ha dos que són... que tenen uns visos de realitat. I d'aquí n'ha sortit una novel·la, així, entre novel·la negra i històrica, i, bueno, i aquí està. Està proposada al lector.
Uh-huh. De moment, què t'ha anat dient la gent que l'ha anat llegint?
Bueno, de crítica així formal i oficial no n'he vist cap. El que sí, la gent que l'ha anat llegint, doncs, li ha agradat. Diu que troba una novel·la àgil... una novel·la de fàcil lectura, i bueno, de moment, el que passa que, esclar, això són els amics i coneguts. Encara no he vist una crítica oficial formal, i, bueno, espero que també sigui benèvola.
Avui participes... Avui participes d'aquesta taula rodona, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta trobada d'escriptors que organitza Òmnium a la ciutat de Sabadell, per això, no? Per aquest primer Sant Jordi, primera novel·la, no?
Exacte. Exacte.
Com encares aquest primer Sant Jordi com a escriptor?
Bé, de moment, vull dir, estic pendent que amb l'editorial es parli de fer certes promocions i segurament a Barcelona anirem a firmar llibres.
A Sabadell no?
No, al principi no ho tenim previst a Sabadell. N'haig de parlar amb l'editorial, perquè és la que porta els llibres, és la que porta la logística i tota la part, diguem-ne, que fa referència al treball en si, no?
En aquestes promocions, per tant, entenc que s'incorpora el tema de signar llibres, no?
Exacte, sí, sí, sí.
Com ho veus, això, de signar llibres en el teu primer Sant Jordi?
Fa il·lusió. A la meva edat fa il·lusió.
Sap greu perquè la pandèmia ho descafeinarà una mica?
Sí, sí, sí. Realment la pandèmia ho ha descafeinat des del primer moment, perquè aquest llibre surt el mes de desembre últim, i encara no hem pogut fer un acte formal de presentació del llibre ni res, perquè no, les circumstàncies no són les adequades.
Tens altres llibres al calaix, Ramon?
Sí, tinc projectes. Tinc coses escrites i ara tinc prevista una novel·la que fa referència, una novel·la històrica també, que fa referència al món rural dintre d'un context de la darrera carlinada. Puigcerdà, els setges de Puigcerdà, els setges de la Seu d'Urgell...
La història sempre de taló de fons, veig, eh?
Ah, exacte, sí, sí, m'agrada molt la història.
Doncs Ramon Alberic, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, que vagi molt bé aquesta tarda.
Molt bé, gràcies a vosaltres i una abraçada a tothom.
Una abraçada molt forta. Seguim descobrint més autors que participen d'aquesta xerrada, en aquest cas parlem amb la Montserrat Carbó, que publica Les bruixes porten dol. Bon dia, Montserrat, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Com arriba la literatura a casa teva?
Bueno, la literatura fa molts anys, perquè jo soc professora de llengua i literatura a batxillerat, per tant, en aquest sentit, com a gust i com a professió, en el sentit tant d'explicar-la, des de fa molt temps. El que passa que no sóc una persona molt imaginativa, perquè a mi escriure m'ha agradat sempre, com és, bueno, bastant obvi en la professió, no? Però aquesta part més imaginativa, de pensar aventures, tot això em costa una miqueta més. Sóc com més quadrada, no? I per això, doncs, bueno, em vaig posar a escriure contes, quasi bé obligant-me, perquè em feia il·lusió escriure. I perquè quan vaig començar a escriure alguna cosa m'ho passava molt bé en el procés. Però el que més em costava era les idees. I llavors, doncs, bueno, hi vaig arribar una mica així, com quasi proposant-me, va, ostres, un repte, saps?
Per tant, estem davant d'un llibre de contes.
És un llibre de contes, sí.
Uh-huh. Què explica aquest llibre de contes? Hi ha algun fil conductor?
Sí, sí, sí. A mi em semblava important que hi hagués un fil conductor. I al principi de tot, quan vaig començar a escriure contes, anava escrivint, com et dic, doncs, bueno, una mica imposant-me i una mica les idees que se m'acudien, però no hi havia un fil conductor en aquell moment. Em vaig apuntar també, com el Ramon, a les classes d'Escriptorium, en el meu cas, en les classes de conte amb el Xavier Vidal, i a vegades ens posava com si diguéssim deures, no? De dir, va, imagineu-vos un tren i que es troben dos personatges. I només amb això ja et donava com una idea, que a mi m'anava molt bé. A partir d'aquí, doncs, quan jo alguns dels contes que ens semblaven que m'havien quedat bastant bé, els havia anat presentant, doncs, en concursos d'aquests locals, doncs, d'ajuntaments, d'organismes d'arreu de Catalunya, i algun havia estat premiat i havia estat editat en les publicacions que feien aquests organismes, no?, de recull dels premis. I quan ja, doncs, bueno, en tenia uns quants d'escrits, vaig pensar, a mi em fa il·lusió publicar. I em vaig mirar quin era el fil conductor que podia trobar. I en molts d'ells, doncs, es donava, doncs, aquest element. Es donava l'element, doncs, de dones que es volien revenjar d'algun dolor, d'algun malestar, d'algun greuge que algú els havia causat, i vaig pensar, ostres, això dona joc. I a partir d'aquell moment ja sí que els que vaig anar escrivint van ser amb aquesta idea, fins que vaig tenir un recull que és molt breu, perquè jo els meus contes són molt breus i, per tant, el recull també és curtet, però de 21 contes amb aquest element comú.
I per què aquest element comú? T'has parat a analitzar perquè és un tipus de recurs o de temàtica que a tu t'interessa?
Doncs, home, jo considero que les dones moltes vegades som incompreses de la manera que actuem, i això fa que si som incompreses, doncs també a vegades doncs, som menys tingudes. Ja no et diré, també, evidentment, hi ha els casos de maltractament, i que en surt algun en el conte, però ja sense anar a aquests extrems que tots coneixem, a vegades és molt difícil que et comprenguin i fer entendre que et sents menys tinguda, no? Per què? Perquè, doncs, potser són circumstàncies més subtils. I això, suposo que per experiència pròpia, amb els anys, t'hi vas trobant i et fa com rabieta. I llavors, evidentment, doncs, no vas venjant-te de la gent pel món, però després dona com, no sé, com molt joc a l'hora d'escriure. I a mi, mira, m'ha anat bé.
Dones que rebel·len, per tant?
Que rebel·len i que busquen maneres de revenjar-se, també. Uh-huh. De vegades de manera molt subtil, només algunes vegades dius Déu-n'hi-do, de vegades l'element està allà de passada, diguéssim, però en tots surt aquest element.
Com a professora de llengua i literatura, has llegit molts i molts contes, entenc, i per tant els has explicat molt i els has verbalitzat molt. Com et definiries la teva literatura?
Bueno, la meva literatura, a veure, com la puc definir? En un principi t'haig de dir que jo em considero que encara estic aprenent, perquè només faltaria, vull dir, jo ja sóc, m'hi he posat tard, bastant tard, i sóc ja una persona madura, diguéssim, però tot i així, una cosa és analitzar des d'un punt de vista, doncs, per explicar les classes de literatura, i una altra és posar-t'hi tu, clar, és molt diferent, i jo considero que estic aprenent. Però sí que, en l'exemple que tinc ara, doncs, a les mans, aquest llibre, doncs, encara que tinguin aquest element en comú, sí que és veritat que les persones que se l'han llegit han vist que són variats. És a dir, tenen aquest element comú, però parlen doncs, de diferents èpoques històriques, de situacions molt diferents. De vegades, precisament perquè em costa doncs, més tenir grans idees imaginatives, em baso doncs, amb episodis històrics o amb algun episodi de la Bíblia o el que sigui, però el recreo totalment diferent i poden trobar això. I després el que sí que procuro, i això sí que m'ho han reconegut, que clar, com que sóc professora de llengua també, que la llengua sigui rica i sigui molt correcta. Això sí que ho he procurat.
Uh-huh.
Bueno, és que em surt així, de fet.
Vaja, és que si no, segurament no te'l autopublicaries, no permetries que sortís del teu ordinador, no? Per dir-ho d'alguna manera, si el veuen
exacte.
Els alumnes, a veure com et justifiques, no?
Clar, no. Això és bàsic, és bàsic.
I amb aquest Les bruixes porten dol, encara és el teu primer Sant Jordi. Com l'encares?
Doncs, home, a mi la veritat és que m'hauria fet molta il·lusió que hagués sigut l'any passat, perquè, clar, el llibre va sortir a finals de gener, vaig fer una presentació al febrer, que la veritat vaig estar molt contenta perquè va venir molta gent, i després jo tenia la il·lusió doncs, que per Sant Jordi doncs, l'Ajuntament, o no sé ben bé qui s'encarrega, doncs, bueno, faria allò de posar aquelles taules que els autors de Sabadell... I mira, em feia molta... I quan hi va haver la pandèmia, es va anul·lar el Sant Jordi, jo crec que tot això ha quedat com molt descafeinat. I ara mateix, doncs, bueno, mira, m'ha fet il·lusió participar, que em cridessin d'Òmnium, i sembla com si estigués com revifant aquella idea, doncs, del principi, que ha sortit abans de Sant Jordi, que ve, saps? És com si ara, doncs, mira, aquests dies, i quan em veu trucar a vosaltres també per participar, doncs, ara d'aquesta xerrada, és com si revifés i comença a revifar la il·lusió, també, no? Però fins ara, la veritat... bastant penós.
De moment, per tant, no t'han avisat per signar llibres per Sant Jordi
no,
a Sabadell.
No, la veritat, ho farà l'Ajuntament?
Ho haurem de preguntar, s'estava estudiant. Per tant,
vale.
No sé si finalment es farà o no es farà.
Vale.
La intenció estava damunt la taula i la veritat és que no sabem com s'ha acabat concretant, Perquè,
vale.
Però
vale.
Era una cosa que era damunt la taula debatuda, com es podia fer i com no, si se podria
clar.
Signar o no signar, fer trobades amb els autors, com es podria fer.
Clar, doncs així estem. Jo a mi no m'han dit res a l'Ajuntament.
I la pandèmia creus que descafeinarà molt la diada o aquest cop encara que puguem, per poc que puguem, intentarem gaudir del Sant Jordi des dels carrers?
Jo el que veig és que la gent té moltes ganes de sortir. Si fa un dia mínimament maco, home, jo crec que potser vigilarem de no, de no apinyar-nos tots amb certes paradetes que a vegades estan molt plenes. Potser vigilarem una miqueta més, però jo crec que la gent sortirà al carrer, perquè és que tots en tenim moltes ganes, també. Penso.
Doncs ens que, efectivament, jo també jo estic amb tu, eh? Estic amb tu, que crec que la gent té ganes de gaudir una certa normalitat que ens pot aportar un Sant Jordi al carrer. Tens altres obres pendents? D'altres contes per publicar?
Doncs la veritat és que primer, quan vaig començar a escriure contes, que ja dic que era com un repte personal, em feia moltíssima por encarar-me amb una novel·la, perquè pensava, mare meva, una novel·la, si amb prou feines tens idees per fer petits contes, imagina't tu ara aquí pensar en una cosa que s'ha d'allargar amb la tira de personatges. Però una vegada vaig haver ja enllestit aquest llibre, doncs sí que em va començar a fer-se una miqueta més present la idea d'una novel·la, i sí, en tinc una de començada, però començada, només, que és una novel·la, doncs, també de una mica de conflictes familiars, que és bastant habitual això, però, bueno, a mi em fa il·lusió també fer-la.
Clar, i la preparació d'una novel·la amb un conte deu ser radicalment diferent, no?, a l'hora de posar-se a escriure?
Sí, perquè la veritat és que jo d'esqueletes o esquemes o aquestes coses que alguns autors diuen que fan, que no tots ho diuen, però sí que a les classes, per exemple, de conte, tu van dient, en els meus contes no ha calgut, perquè és que pensa que alguns ocupen dues pàgines i altres n'ocupen 10 o 12, però jo no he necessitat una escaleta, tens la idea clara al cap i t'hi poses, perquè és breu. Clar, una novel·la no, una novel·la t'hi pots perdre bastant, i el procés primer d'anar pensant els personatges, tot això, i de fer-te una mica de fitxes i això, en aquest cas sí que m'ha calgut, en aquest cas. I estic posada, però ja et dic, també amb aquest procés una mica d'acabar de rodonir situacions, personatges, etc.
Clar, perquè si no pots córrer el risc que et quedi una novel·la molt curta, no? Perquè si estàs acostumat a fer redaccions curtes, clar, per dir-ho d'alguna manera, vols anar directament al quid de la qüestió, no? I en una novel·la has de buscar més recrear-te en altres coses, no? Segurament.
Exacte. A vegades, doncs, una subtrama, o de vegades, doncs, arrodonir més els personatges, que en el conte, justament, una de les gràcies del conte, i a vegades costa molt això, és la brevetat, i és deixar, doncs, algunes coses sobreenteses o suggerides perquè el lector ho acabi d'omplir, perquè també és una miqueta el repte del lector, no?, que també acabi d'entendre, no donar-li tot mastegat. Això en el conte ha de ser així en principi, o ho defensen alguns autors, i en canvi en la novel·la és molt diferent. És que és molt diferent. Però ara em fa il·lusió aquest projecte d'una novel·la.
Doncs esperem que d'aquí... Quan creus que tardaràs en acabar-la?
Home, igual un parell d'anys o així.
Doncs d'aquí un parell d'anys en parlem a Ràdio Sabadell i ens expliques com s'ha acabat concretant aquesta novel·la de la Montserrat Carbó. Gràcies, Montserrat, per haver-nos atès avui.
Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Doncs la Montserrat Carbó, que publica aquest Les Bruixes Porten d'Oli, que participarà d'aquesta tarda a 6:45 d'aquesta trobada que es podrà seguir a l'Auditori 1 de l'Espai Cultura, organitzada per Òmnium Cultural, aquesta novena trobada d'escriptors que celebren el seu primer Sant Jordi, que moderarà l'escriptor Jordi Campoy.